Ràdio Estel. Informatius.
Són les 5, bona tarda, us parla Pere Joventí Balcells. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, acusa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, d'estar dinamitant el diàleg amb la gestió que està fent del cas Pegasus. Ho ha dit en la sessió d'inauguració de les jornades del Cercle d'Economia, que tenen lloc des d'avui i fins divendres a Barcelona, i que reuneix bona part de l'empresariat, on també ha alertat del risc que suposa la inflació per l'economia catalana. La Judit Casellas està seguint la sessió. Judit, bona tarda.
Bona tarda. Aragonès no deixa perdre cap ocasió i torna a denunciar que la via del diàleg amb el govern espanyol segueix penjant d'un fil. Ho ha fet només començar la seva intervenció davant del president del Cercle d'Economia, Javier Faus.
La gestió d'aquest espionatge que està fent el president Pedro Sánchez, malauradament, en aquests moments està dinamitant la via del diàleg i de la negociació que vam impulsar de forma decidida ara fa un any. I dic aquestes paraules amb el dolor de qui ha apostat clarament per una via de diàleg i de negociació.
A la seva intervenció també ha parlat dels reptes que afronta l'economia catalana. El més important, ha dit, el de la inflació desbocada a causa de l'augment dels preus per la guerra d'Ucraïna. Davant d'aquest escenari, ha demanat als empresaris que no es quedin de braços plegats i que pugin els salaris als treballadors, sobretot els que estiguin fregant el salari mínim anual.
Gràcies, Judit. I justament el Parlament Europeu està abordant a hores d'ara aquesta tarda el cas Catalangate en el debat sobre l'espionatge amb Pegasus per part dels estats membres contra els seus ciutadans. Una de les personalitats catalanes espiada segons Citizen Lab i eurodiputada per Esquerra Republicana, Diana Riba, ha demanat a la cambra que protegeixi els seus drets.
La mayor oposición, la mayor resistencia frente a las dinámicas autoritarias en España somos el movimiento independentista. Por eso se nos encarcela, se nos arruina económicamente y ahora se nos espía. Quiero hacer un llamamiento a las instituciones europeas. Estén al lado de los que luchan por la democracia, la transparencia y los derechos fundamentales. No solo en Polonia y en Hungría, sino en toda España.
Per la seva banda, el popular Juan Ignacio Zoido, exministre d'Interior i ara diputat al Parlament Europeu, ha defensat les escoltes als independentistes.
A nadie debería sorprender que se hayan podido hacer algunas escuchas a personas condenadas por delitos de sedición, a personas que han repetido en numerosas ocasiones que volverían a cometer estos delitos y a personas que incluso han llegado a afirmar que conseguir una hipotética independencia vale vidas humanas. Pero a pesar de ello, hoy los secesionistas catalanes pretenden montar su habitual teatro mediático y propagandístico.
I canviant de qüestió, l'Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet ha descartat definitivament el retorn avui a la casa dels veïns desallotjats per incendi a l'edifici número 23 del carrer Sant Joaquim. Fonts del consistori assenyalen que els tècnics municipals han pogut accedir a l'edifici al voltant de les 4 de la tarda. Un cop inspeccionada la finca, han corroborat que hi ha danys estructurals tal com es preveia. Ara se'ls habilitarà la possibilitat d'accedir als seus pisos per recollir les seves pertinences perquè hi puguin tornar a viure. El doctor en criminologia investigador de l'Institut d'Estudis Regionals i Metropolitans de Barcelona ha dit en una entrevista a l'Estel Migdia que casos com aquest passen perquè justament no tothom té accés a un habitatge digne on viure. I ara els esports amb Pau Massí.
Esport en directe. Rafa Nadal s'ha emportat el primer set del primer partit de la seva estrena a l'Open de Madrid. Ha guanyat per 6-1 el serbi Kekmanovic. Ara mateix s'està disputant el segon set i ja està guanyant per un joc a 0. Un partit, com dèiem, que suposa el retorn de Nadal a la pista després de la lesió que va patir a les costelles. I també en directe el duel entre Davidovic i Hurza, que l'Espanyol ha perdut, està perdent el primer set 4-3. Estarem pendents de com acaben les trobades i la Carla Buigas us en donarà més detalls al punt i seguit. I en el quadre femení aquest vespre a les 8 serà el torn de Sara Sorribas, que s'enfrontarà a Jessica Pegula, número 14 del món, per aconseguir una plaça a les semifinals. I el jugador del Barça, Adama Traoré, no estarà a la plantilla del Club Blaugrana la propera temporada. Segons els mitjans esportius, el Barça hauria decidit no pagar els 30 milions per la compra del jugador que està cedit del Wolverhampton anglès des del gener, una decisió que es deu a la seva baixada de rendiment i a la prioritat de renovar altres jugadors com Rafinha o Dembélé. En el cas del segon, sembla que les negociacions entre el representant i el Barça estan represes i es podria arribar a un acord aviat. I encara en futbol, aquest vespre el Real Madrid i el Manchester City s'enfronten en la segona semifinal de la Champions, que decidirà qui serà el rival del Liverpool a la gran final de París. Els blancs intentaran capgirar l'eliminatòria que tenen en contra per 4-3 del partit d'anada a Manchester.
Gràcies, Pau. Ampliarem totes aquestes informacions i moltes més al punt i seguit amb Diana Silva. El toc de les 6 els deixem de nou amb el Tot anirà bé de Toni Marín. Fins ara.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Al Centre Mèdic Plaça Molina realitzem i tramitem el teu certificat mèdic pel carnet de conduir o la teva titulació nàutica. Tota classe de certificats perquè no t'hagis de preocupar de res. Truca'ns al 93 218 88 26 o visita'ns al carrer Balmes 281, entresol segona de Barcelona. Centre Mèdic Plaça Molina. Confiança i experiència al teu servei. No ho dubtis.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Tot anirà bé. Amb Toni Marín.
Són les 5 i 6 minuts. Vostès saben què és la felicitat a la vida? La Lídia, sí. Hola, Lídia.
Hola, què tal? Molt bona tarda.
Estàs feliç?
I tant.
Jo també.
I més avui.
Crec que només nosaltres dos.
Només nosaltres dos.
Bé, probablement el Carles també.
També.
Perquè vés a saber que deu tenir el Carles a la seva nevera.
Vés a saber.
No? Carles, hola.
Molt bona tarda.
Què tens a la nevera, tu?
És que no et vull fer dentetes.
Clar. Bueno, avui ja t'has portat bé,
Ah, sí?
Ens ha portat. Anem a dir-ho. Els llibrets de sobrassada i parmesà, que són de vedella. Poca broma. I què més ens ha portat,
Lídia? I unes botifarres amb rellenes de...
Farcides de roquefort amb ceba caramelitzada.
Vinga.
Vinga.
Això és una festa.
Ja tenim sopar avui, Toni.
Ja tenim sopar.
Avui ja tenim
sopar. No, escolta, moltes gràcies,
Un plaer. Gràcies a vosaltres.
Però... Oh, que bo, que bo. Agustín de Bosé, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Puedo hablar en castellano?
Puedes hablar como tú quieras, sin ningún problema. L'Agustín ja va estar en el seu dia amb nosaltres.
Sí, sí, sí.
Avui l'hem convidat en aquesta altra secció, per parlar de clients,
genial,
que volvéis a tener el tablao de Carmen absolutamente lleno de gente,
sí,
¿no?
Sí, desde... Bueno, curiosamente, desde el 1 de abril, pues, ha habido, pues, de un golpe, pues, turistas. O sea, cuando decimos turistas, pues, es más bien empresas. O sea,
sí.
Los primeros viajes han sido, primero, de barcos.
Sí.
O sea, los primeros clientes que hemos tenido son barcos, o sea, cruceros.
Sí.
Luego las empresas... Esa empresa significa, pues, grupos que de un golpe te vienen a 100 personas, 150. Y luego, pues, el turista, pues, de pareja, de pues,
que busca una noche
fin de semana y
de flamenquito busca, chulo,
exacto,
¿no?
Que tiene inquietud cultural y
claro.
Quiere conocer un poco.
Doncs avui parlarem de clients, de casaments, de carnisseries i de tablaos. No està malament la combinació, eh? Abans, Núria Ros, què tal? Bona tarda,
Núria.
Què tal?
Bona tarda.
Explica'ns una mica què és el que destaques avui dels diaris digitals.
Doncs mira, Toni, avui els digitals el que fan és parlar de la cançó La Terra per Sembrar. Una cançó feta a mans de músics d'arreu de Catalunya que pretén ser la banda sonora de la lluita contra la candidatura dels Jocs Olímpics d'hivern al Pirineu i que són així. La cançó va sortir a la llum ahir i ha estat liderada, com dèiem, per la cantautora aranesa Lidé Sanz, al costat d'Àlex Pérez, de la producció, i a hores d'ara podríem dir que és ja gairebé tendència. Cal dir que en el tema hi han participat diferents artistes reconeguts, com per exemple Clara Peya, Nacho Tarrés i Cesc Freixas, i amb el llançament del clip i la cançó, doncs, el que vol pretendre la plataforma de Jocs Olímpics subratlla, doncs, que el món artístic dona totalment el suport a la manifestació del 15 de maig a Puigcerdà, i pretén ser també un clam, doncs, perquè el govern abandoni la candidatura olímpica i treballi, doncs, per una alternativa real per les comarques del Pirineu. Més coses, qui també, d'aquí també es parla molt i molt avui, als digitals, és de Josep Rull. El per què? Doncs perquè l'exconseller torna a la presó, però com a presentador i ho fa per, segons ha confirmat ell mateix, conversar amb alguns companys que durant 3 anys, 4 mesos i un dia van ser molt més que això perquè van passar a formar part de la seva família. D'aquesta manera, el pròxim dimarts 10 de maig, a 8 TV, es emetrà el programa que rep el nom Cel a 61, on doncs podrem veure Josep Rull parlant amb els seus antics companys de presó. Segons podem veure ja la majoria de digitals, la cadena ha fet un petit avançament en forma de vídeo de com serà el programa, i el que ja se sap a hores d'ara és que començarà amb la mateixa veu de Josep Rull dient: em dic Josep Rull, he estat privat de llibertat durant 3 anys, 4 mesos i un dia, i ara torno a la presó. Així doncs, ara toca esperar uns dies per veure el resultat final, que, bueno, de ben segur que deixarà pel camí moltes reaccions. I avui, per acabar, saltem de la televisió i anem als escenaris. Perquè el proper 10 de maig, Dani Martín, que l'estem escoltant ara de fons, juntament amb Coque Malla, Miguel Ríos i una trentena de cantants més, es donarà la mà en un concert solidari sota el lema Acción Reacción per ajudar els més afectats per la guerra a Ucraïna. Un concert que destinarà tots els diners al World Central Kitchen i Acción contra el Hambre i que, com dèiem, doncs, pretén denunciar la invasió militar i aconseguir que la seva veu s'escolti i tingui repercussió arreu del món.
Gràcies, Núria. Fins demà. Bona tarda. Ara són les 5 i 10 minuts. Que bé, no? Posar una miqueta de música. Porteu un dia. Vosaltres teniu càmeres?
És durillo el dia.
És durillo el dia. L'acabarem bé. L'acabarem bé. Anaves a dir això, no?
Sí.
L'acabarem bé, si ho tenim, no? Però teniu càmeres vosaltres allà al mercat o no?
Quan parles de càmeres, parles de càmeres
no frigorífiques.
De seguretat.
Càmeres frigorífiques, espero que sí. Espero que sí.
És emocionant.
Jo vaig tenir, és veritat això, eh? Jo vaig tenir l'oportunitat fa un temps de visitar els budells, diguem-ho així, de molts mercats de Barcelona. I és al·lucinant. El món dels mercats vist per sota, on estan les càmeres, on es guarda el gènere, és impressionant.
Això és realment magnífic. N'hi ha una cosa que és encara més al·lucinant, i és veure des d'un bon principi muntar el mercat.
Ja.
A tots els paradistes...
Quan arriba... A quina hora és això?
Bueno, nosaltres comencem sobre les 6, 6:45, ja comencem, sí, a treballar allà.
Quan tanquen el tablau de Carmen... No, más o menos, ¿no?
Exacto.
¿A qué hora cerráis vosotros?
No, cerramos a las 11:12.
Ah, de la noche, 11:12 de la noche.
Podemos estar hasta las 3.
Allí dentro, ¿no?
Sí.
Vale, si s'allarga una mica més, ja podem anar al mercat.
Se'n van a dormir, nosaltres les aixequem.
Clar, deu ser bonic. És veritat que deu ser bonic, perquè és començar a posar-li tot el color al mercat que després rep a la gent, no?
Sí, és començar a veure com col·loques els productes perquè el client, quan arribi, se'n vagi a un producte o se'n vagi a un altre, és la xerraire amb el del costat, és... Avui vendrem molt, vendrem poc...
Clar, tots els mercats són bonics de veure, però em permetran que digui. Si un té la sort de poder anar un dia a la Boqueria, a la part de baix, has entrat alguna vegada?
Sí.
És una ciutat.
És un espectacle.
És una ciutat, que hi visc camions allà sota.
Sí, és un espectacle.
És a sota terra, eh? Què diria, Lídia? La Lídia està flipant, ara.
Sí, estic flipant. Tinc la cara aquesta. És que, clar, no m'ho esperava avui. A més, m'han portat un regal que normalment sempre els porto jo, i avui ha sigut com...
El tema dels llibrets, sí, també, i les botifarres.
Sí, avui també...
Veus? O sigui, hi ha moltes vegades que dius, qui li regalo jo que... uns llibrets... Tu regales uns llibrets, i a veure que és algú... Tu estàs flipando, no? Tu estàs flipando, sí, perquè com no sabes de què va...
No, però...
Bueno, és que la setmana passada... O sea, jo te cuento ràpidamente. Carla Santiago tiene una carnicería aquí en el Mercat de les Corts.
Correcte.
¿Vale? Com es diu la carnisseria?
Elisabet,
que és la seva dona.
La que talla el bacallà.
La vedella per fer els llibrets.
Exacte.
Vale, pues tiene la carnicería esta. Y entonces nos puso a hablar que, claro, ellos hacían otro tipo de preparaciones más allá del típico bistec o el corte de lo que sea. Y nos empezó a hablar de cosas como una butifarra de cebolla caramelizada... ¿Amb qué?
Roquefort.
Amb roquefort, que imagínate. Mm. O llibrets, ¿sabes los libritos?
Sí, claro. Sí.
¿Cómo no vas a verlo?
Es que yo pensaba que hablabas de libretos de iglesia, porque como es Radio Estel...
No, en la iglesia... Oye, la iglesia también se come. O sea, pueden ser llibrets de iglesia o de no iglesia, da lo mismo. Son llibrets de sobrasada con parmesano.
Ah,
mira, com li ha canviat la cara.
Ha canviat la cara ara, eh?
Pues tu no tienes. No, és broma, eh? És broma.
Ya lo llevaremos. Si hace falta, se lo llevamos també, al tablado de Carmen.
També, no?
Fantàstico,
eh? Bueno, Lídia, quina setmaneta, no? Hem tingut...
Sí,
has tingut una setmana complicada,
dura, complicada. O sigui, la gent, no sé vosaltres, però hi ha gent una miqueta irascible aquests dies.
Sí, ho noteu, al mercat, també?
Sí.
Sí, la gent està irascible, és eso lo, bueno, en el tablao no.
Para nada.
Para el tablao la gente va a divertirse.
Alegre, ¿no? Pero...
va a olvidar la irascible. Y digo, ahora no surge la paraula. Lo irascible del día.
Lo irascible del día.
Gracias. ¿Qué ha pasado? O sigui, que tothom et deia coses, no?
No, aquesta setmana, jo crec que és la primavera, que tots una mica ens té com una miqueta alterats, no? I aquesta setmana ha sigut com... me fa gràcia perquè tothom ara es creu que és wedding planner. La noia que s'ha casat i ha organitzat el seu casament, sí, també és wedding planner. Sap, sí, de tendència, sap de paletes de colors, de flors, de tipus de flors, de... però ho saben tot.
Bueno.
Ho saben tot. També és un restaurant i no volen wedding planners perquè alguna persona l'havien fet fora perquè es feia passar per la wedding planner i era la millor amiga de...
Bueno, ja. Yeah.
Què ens passa? Que quan passen aquestes coses, al final, les perjudicades o els perjudicats som els que verdaderament treballem d'això.
Ja. Yeah.
I això...
bueno, jo crec que els perjudicats són realment els clients que opten per tenir un servei no professional a l'hora d'organitzar el seu casament.
Exactament, exactament. I quan, clar, després, quan es troben, ens trobem empreses que no volen wedding planners i dic, mira, escolta'm una cosa, a Lídia's Events treballem amb equip, nosaltres venim a casa teva, remarem tots amb la mateixa direcció, conjuntament amb tots els proveïdors, i diuen, ostres, és que fins ara no havíem trobat el que era un servei de wedding planner,
clar,
no?
Clar.
I ara, pues, amb aquests tipus de serveis, etcètera, ho noten. Però, clar, si després ve Pepita de turno i li dices, es que yo soy wedding planner, muy bien, estupendo, ¿cuántas bodas has organizado? ¿Cuántos eventos has organizado? ¿Cuántos events corporate has organitzat? Quants front rows has portat endavant?
Bé carregadeta. Clar, ella surt després de treballar, tota carregada, se'n va a la carnisseria. I aleshores, clar, que lògicament que el Carles pensa que la gent ve alterada, no?
Per suposat. Clar. Per suposat. Clar. A més, és una sensació... és quan veus a la clienta que ve i et diu, ràpid, necessito el bistec ràpid, i dius, ràpid? Per què el necessites ràpid? A lo millor té que preparar una boda.
Clar.
A lo millor té que preparar...
potser sí.
Un dimecres té que preparar una boda. Sí, sí, la gent està... sí, és veritat, no sé per què. No hem trobat un per què, però la gent està alteradeta.
Estem alterats una mica tots plegats, eh? Sort que... bé, és que si li veiéssiu la cara... si li,
sí, sí.
Ja s'adonarien que, efectivament, l'Agustín de Bosé té aquest punt relaxat en aquests moments, no? Sí. Perquè, efectivament, l'oceu és una altra història. És fer que la gent es diverteixi, eh?
Claro.
I la gent que viene, además, al tablao, és gent que...
Ya está relajada, por
sí. I muchos de ellos están de vacaciones, además.
Exactamente,
¿no?
Sí,
claro.
Sí, sí.
Hay quien, de todas formas, que hace una combinación perfecta, que es mezclar el estar de vacaciones con el estar trabajando.
Exacto.
I jo no sé si vosaltres ho sabeu, però això ja té nom. Ui, no, em miren com dic, com que té nom? Com això es diu trevacances.
Ostres.
Trevacances. En què consisteix? Que molta gent ha après, amb tot el tema del confinament, que pot treballar a distància, i que, per tant, s'ha anat a treballar al lloc on abans anava de vacances. I el que és molt interessant també... clar, en el teu cas, Carles, això no és...
possible. Això és un desastre, això és un desastre.
No pots... ah, bueno, clar.
És un desastre.
Ah, i potser hi ha gent que se'n va de vacances a les Corts. No?
Això és poc probable. És molt probable que la gent de les Corts se'n vagi de trevacances.
Exacte, és poc probable, perquè es perdrien el mercat.
Bueno, hem notat, això és molt real, eh? Hem notat una baixada d'afluència al mercat.
Sí?
I hem intentat rascar una miqueta, i és que la gent està a la segona residència.
Vivint a la segona residència, sí. És una cosa interessant. Jordi Busquet, què tal? Bona tarda, Jordi.
Bona tarda.
Bona tarda. El Jordi Busquet és sociòleg, és llicenciat en Ciències de l'Economia. La gent no economitza, en aquest cas, la segona residència, i li està traient més rendiment del compte, no? O més rendiment que mai, per entendre'ns.
Sí, home, això és una de les coses positives que potser ens ha deixat la pandèmia, no? El fet de valorar aquesta possibilitat de viure durant una temporada més o menys llarga allà on tenim la segona residència. Però, clar, això no ho pot fer tothom, eh?
Clar.
I no totes les feines ho permeten, perquè si tu treballes a la indústria, per exemple, o treballes en sectors de contacte, no?, amb cura, persones, etcètera, etcètera, són feines de caràcter presencial, clar, amb la qual és bastant ineludible que tu estiguis allà present, no? Però els que treballem, per exemple, a l'universitat, o al món del disseny, etcètera, que no treballem amb coses, ni estem en contacte directe amb persones, jo crec que sí que podem treballar d'aquesta manera.
Doncs jo, si fos tu, m'ho pensaria, perquè fixa't, Jordi, que el mètode de treball, segons estudis que s'han fet, millora la productivitat en un 86%, poca broma, la creativitat en un 81% i la satisfacció laboral en un 84%. I diríem que s'entén, perquè, clar, surts de treballar i estàs en el lloc de vacances. És a dir, estàs o a la platja, o a la muntanya, o a aquell lloc que tu prèviament havies seleccionat com el lloc en el que volies descansar, no?
Bé, el que passa, això també té un cert perill, perquè si tu treballes des del teu lloc de vacances, a vegades hi ha el perill de que no trobis límits, yeah, que et passis tot el dia treballant, yeah, i que la distinció entre temps de treball i temps d'oci es dilueixi, i potser aquest increment de la productivitat està associat amb això. No, amb que treballem més hores, i a vegades això fa que sigui difícil desconnectar. El fet d'anar-te'n de vacances, a vegades també anar-te'n en una casa al mig del camp, per exemple, et permet desconnectar, et permet relaxar-te, etc. Per tant, això està molt bé, aquesta fórmula del treball des del lloc de vacances, però s'ha de saber gestionar, s'ha de saber gestionar molt bé el temps.
Molt bé.
Perquè si no, pot ser una trampa.
Pot ser una trampa. Doncs mira, ens queda el consol de que hi ha molta gent que no sap gestionar el temps i que, per tant, millor viure a la Sagrada Família, com és el cas, no? Jordi, una abraçada gran. Cuida't molt. Bona tarda.
Igualment.
Adéu. Bona tarda. Bona tarda. Què m'estaves dient, Lídia? Que tot passa, també, això?
En els límits, això que deia... al final, nosaltres hem de posar límits en les hores de feina. Això ho parlàvem la setmana anterior, també. O sigui, si tu tens un horari de 9 del matí a 9 de la nit, llavors, per dinar, et guardes 2, 3 hores. Jo estic davant de l'ordinador, que són les 7. Llavors, al final, o sigui, quan tu reps WhatsApps a les 3 del matí, i potser és una cosa important perquè tens algun familiar o qual... o el que sigui, pot ser una urgència, i mires el telèfon i veus el millor, doncs, 14, 15, 16 WhatsApps o 3 trucades a les 2 del matí. Això és molt heavy,
Això és horrorós, sí, directament.
Jo entenc, ho entenc, i, o sigui, clients, per exemple, la setmana vinent comencem casaments i hem de dir que comencem temporada, per dir-ho així, comencem temporada, i sí que és veritat que... Quan hi ha una núvia que el dissabte es casa, sí que li permets de dir, bueno, pues t'envio un WhatsApp a la una o a les dues i encara li pots arribar a contestar perquè, bueno, perquè està nerviós el dia abans.
Yeah.
Però s'han de posar límits.
És que casa.
És que casa.
Agustín, ella casa.
Ella
casa la gent. No des del punto de vista de la ceremonia en sí, sinó de organizarlo todo. ¿Estás casado, Agustín?
No.
¿Necesitas una wedding planner? Es buenísima,
Todavía no, pero...
Nunca se sabe.
Pero yo te admiro porque nosotros cuando tenemos que negociar con...
Acércate más al micro.
Cuando tenemos que negociar con gente que se quiere casar y que quieren venir al tablao, o sea, es lo más difícil de negociar porque tienes la pareja, la suegra, el padre, o sea, es tremendo. O sea,
todo el mundo se casa aquel día.
No sé cómo haces para negociar
eso. Eso nos lo ha contado ya varias veces, como efectivamente la familia acaba influyendo en lo que es la negociación, pero en el caso del tablao, hasta la suegra tiene que decir...
Bueno, claro, porque quieren venir, por ejemplo, pues hacer la boda en el tablao, por ejemplo.
Ah,
o sea,
vale.
No, nos alquilan todo. Entonces,
¿hacéis bodas en el tablao?
Bueno, muy poco, porque es muy difícil de negociar con... Bueno, a mí me cuesta muchísimo negociar con parejas, las suegras, y al final... Pues,
es que las suegras...
Pero muy pocas.
Lo que decíamos la semana pasada de las suegras.
Yo te admiro.
Yo no me equivoco. Si es que está demostrado,
o sea,
lo estás
viendo. Todo el mundo opina, y es verdad, al final negocias con 4 personas.
Pero al final, el que tiene siempre la razón y el que se casa, ¿no? Es esa pareja, y hay que darle voz y voto a esa pareja. Luego está el que paga, ese ya es diferente.
Eso no lo
diré yo. ¿Vale? Luego está el que paga. ¿Hay que darle razón o no al que paga? Sí o no. Pero al final, una parte sí... pero no toda entera. Al final, quien se casa es la pareja. Es la esencia de ellos.
Oye, ¿es verdad que ayer entró alguien al tablao con un perro?
Sí, Bueno, normalmente, o sea, no, está prohibido, ¿eh? O sea, pero bueno, hay veces que decimos que sí porque nos encantan los perros. Y porque estamos en el pueblo español, entonces en el pueblo español sí que se puede hablar con perro. Entonces era un perro, era un pomeranian, que es un perro pequeño. Y entonces es muy divertido porque era una pareja, de hecho una pareja muy guapa, eran guapos. Y nos dijeron, no, tranquilo, que este perro no va a hacer nada. Y entonces empezó el espectáculo, en plan, taca, 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 pero súper fuerte, y pa, 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 con el remate, y el perro hace, fue buenísimo.
Qué bueno, buenísimo. Que formó parte el perro del espectáculo.
Sí,
de la noche,
todo el mundo se quedó, o sea, todo el mundo se puso a reír, y nada, pues luego se cayó, pero fue una experiencia bastante divertida, sí.
¿Y a la carnicería, Carles, cómo anda la semana?
Bé. La veritat és que, bueno, portem tres dies d'això que t'estava explicant, la sensació de que tothom ha marxat.
Sí.
Però nosaltres li posem solució, eh?
A veure.
Sí. Si tu te'n vas a treballar a la teva segona residència, cap problema, nosaltres t'enviem els llibrets allà on estiguis.
De veritat?
I tant.
Però allà on estiguis, fins on arriba això?
Tot Espanya.
En sèrio?
Sí.
Envieu els llibrets a tot Espanya?
Bueno, tenim comandes mínimes, o bé pagues tu els ports.
Bueno, clar.
Sí, tenim servei a tot Espanya.
Però això està xulo, no?
Això està molt xulo.
Hi ha molta gent, hi ha molta demanda?
No, encara no.
Encara no?
Perquè estem, clar, som molt joves, estem ara... A Barcelona sí que ho fem, eh? Uh-huh. Barcelona la capital, a Rodalies, Hospitalet, Cornellà, Sant Joan d'Espí, la part del Vallès...
Uh-huh.
Això sí que ho fem. Però fora, no, encara no hem arribat a Madrid, no hem arribat a Andalusia... No.
Hauràs de començar a parlar de màrqueting, eh?
Sí, no?
Home, el màrqueting et pot ajudar molt, no?, a l'hora d'assolir aquest tipus d'objectius, no?
Tots necessitem una bona ensenyança de màrqueting.
Sí, eh? Sí. Home, tu has treballat, em sembla, una mica amb el tema del neuromàrqueting, no? Sabeu el que és el neuromàrqueting o no? Explica'ls-hi, què és el neuromàrqueting.
Una de les meves etapes professionals va ser a Establiments Miró. Perdoneu per la publicitat. No,
no,
sé
home, si... no, cap problema.
Establiments Miró. I una de les meves tasques era la implantació del producte dins de la botiga. Uh-huh. És a dir, com estratègicament implantar el producte per vendre unes coses unes altres.
Uh-huh.
I és una manera d'influenciar directament i absolutament sobre el client.
Deixa'm que saludi una persona que en sap molt d'això. Albert Vinyals, què tal? Bona tarda, senyor Vinyals.
Bona tarda.
Bona tarda. Albert Vinyals és doctor en psicologia del consum, neuromàrqueting i pensament creatiu, entre moltes altres coses. És l'autor també d'un llibre que un dia, si li sembla, el convidarem que vingui a l'estudi per parlar exclusivament del llibre. M'ha semblat boníssim. Es diu El consumidor tarat.
Encantat.
Escolti'm, algú s'escapa, senyor Vinyals, de ser el consumidor tarat o no?
No, ja vaig buscant el llibre, vaig trobar 29 patologies per les quals ningú es pogués escapar, ni el propi autor.
Però com a consumidors?
Clar, perquè són molt contradictoris, ja em vaig buscar de tots costats. I inclús el que és massa conscient com a consumidor també ho vaig destacar com a patologia.
Està
és
molt
en tot humor, el llibre.
Clar, ja ho teniu. Li dic de veritat que m'agrada anar molt que una setmana d'aquestes, dimecres vinent o l'altre, un dia que fem la tertúlia de clients, doncs vostè s'hi afegeixi també i ens parli doncs totes aquestes patologies que tenen els clients. Parlem de neuromàrqueting. Perfecte. Com li expliquem a la gent què pot aconseguir una botiga o un negoci del tipus que sigui com a conseqüència de l'ús del neuromàrqueting?
Clar, és molt interessant i té molt de joc. Hauríem d'acotar, perquè el neuromàrqueting que veiem a vegades als llibres, d'utilitzar electroencefalogrames i ressonàncies magnètiques i tot això,
clar,
el nostre país es practica més bé poc.
Uh-huh.
Però les coses que hem descobert amb això sí que es poden aplicar directament. O sigui, el que hem descobert que fa comprar més el com reacciona el nostre cervell a certs estímuls, en vez de fer nosaltres l'experiment, ja directament ho apliquem.
O sigui,
és més, ho apliquem tant que ara mateix estic fent un curs amb la Pimec de neuromàrqueting per pimes. O sigui,
ah, sí?
És totalment aplicable, sí. És que ho dic perquè vaig començar dilluns passat i encara hi ha places.
Molt bé.
Interessa?
I tant, després deixem el telèfon i el que convingui.
Caga.
Escolti'm, però aleshores, un pot generar a partir de determinat tipus d'olors, de colors, incrementar la venda?
Clar, totalment. Nosaltres, per exemple, en situacions aquestes que tothom ho hem viscut, no? Compres un cotxe i fa olor de net, de nou, i fa com molta il·lusió. És més, fa més il·lusió l'olor de nou del cotxe gairebé que el cotxe en si.
Clar.
I quan va desapareixent aquesta olor ja no tenim tant aquesta il·lusió. O que anem a una botiga i no sabem per què, ara anem més ràpids o ara anem més lents. O que entrem a una botiga de mobles molt famosa i pensem que portem un quart d'hora allà i m'hagin passat 3 hores.
Yeah.
Doncs tot això, en el fons, és perquè es van aplicant estratègies de màrqueting sensorial, és a dir, en aquest cas, no?, de treballar amb els sentits, amb l'olfacte, amb el so, amb el tacte, i en botigues molt famoses que treballen molt bé el tacte o marques. I això ho podem trobar en milers de productes.
A mi sempre m'ha impressionat...
Des d'aspiradores que fan soroll, que sense soroll no les compraríem, moltíssims.
A mi sempre m'ha impressionat, li anava a dir, el tema de l'olor. És a dir, i em passa sempre, jo vaig a un gimnàs determinat, no? I aquest gimnàs té una olor molt característica, i és molt curiós, perquè sempre que vaig, aquest gimnàs té, bueno, el dir, ho dic perquè anava a dir, té 19 gimnasos a Barcelona, doncs que em sembla que no n'hi ha cap més. Cada vegada que entro amb un dir, sempre, absolutament sempre, fa la mateixa olor. Això té a veure amb el neuromàrqueting, no?
I el dir el treballen molt bé. Vull dir, no sé si els han fet un programa d'especialització en màrqueting sensorial i en anar... Si no, neuromàrqueting, al final el que fan són estratègies d'anar a unes parts més primitives del cervell. I l'olfacte en concret és el sentit més primitiu dels que tenim.
Clar.
És més, és un sentit que tots els animals estan... Bueno, la majoria dels mamífers estan per sobre de nosaltres, però encara ens queda aquesta part tan primitiva que, en realitat, si et demanés quina olor fa el dir, quina olor fa...
Olor a dir, li diria jo.
Clar, doncs això. No? Però, en canvi, si tu tens bones experiències, sí que et sabràs explicar bé, si sents aquest olor, quina sensació té.
Sòria, ja li dic ara...
Treballa amb les emocions.
Busquem agenda ràpid, perquè el tema és xulíssim, i a més m'agradaria molt saber, per exemple, no? Jo tinc aquí el Carles, que té una carnisseria al Mercat de les Corts, que es diu Carnisseria Elisabet, que fan uns llibrets boníssims, ja li dic ara. Si, per exemple, el Carles apliqués el neuromàrqueting a la seva botiga... Vendria més? Vull dir, què hauria de fer el Carles per incrementar les vendes de la seva carnisseria?
Que un cas com que treballes ja amb productes que van amb motivacions més primàries, com l'alimentació, i el llibret, tot sembla que és el meu menjar preferit.
Sí, sí.
Per tant, a mi ja em ven. Vull veure el llibret i ja
perdoni,
per si
perdoni,
sol em ven.
Perdoni, perdoni, deixi'm, és que és molt important el que li vaig a dir. Fan llibrets de sobrassada amb parmesà.
Que això és una meravella.
Home, imagina't.
En realitat podem fer programes sobre els tipus de llibrets.
Ai, sí.
Així sobre què li fons a dir.
Bueno, aquest el podem fer un altre dia, també.
Que tu tens de cop la imatge... amb el llibret baixant el formatge... Oh. I això ja en realitat és la base del neuromàrqueting. Què passa? Que ho apliquem en productes que no ens produeixen aquesta emoció tan primària.
Yeah.
Vale? Yeah. I aconseguim que un telèfon mòbil, que és un tros de plàstic i metall, ens produeixi el mateix efecte que ens pot produir un llibret amb el formatge desfet. I aquesta és la gràcia del neuromàrqueting.
Bueno,
amb l'olor del llibret, clar, si el llibret sents l'olor i tens una imatge molt potent i a més sentissis el crec, el cruixir, estaries treballant amb els sentits.
Ja em poden posar iPhones a mi davant.
I si a sobre t'estan dient... Clar, si fan estratègia d'aquestes d'exclusivitat, que és que avui n'hem fet uns especials perquè ens han portat trompetes de la mort de no sé on, i és que res, en tenim només 20. Però aquests 20 és que duren 3 segons.
Clar, clar, però això ja no és un neuromàrqueting, això és la venda pura i dura de tota la vida, no?
Clar, però en el fons aquestes coses es basen en aquesta part més primitiva del cervell, no? El sistema de supervivència cerebral, i és fer-ho més a lo bèstia, uns d'aquests.
Escolti'm, deixem-ho aquí, senyor Vinyals. Fem una cosa, agafi l'agenda, no? I la setmana vinent, si pot, es ve aquí i no tindrem 3 convidats, en tindrem un i ja en farem, perquè amb vostè podem parlar de moltes coses diferents. Li agraeixo moltíssim, que hagi estat avui amb nosaltres, d'acord?
Moltes gràcies.
Moltes gràcies. Adéu, bona tarda. Potser, Lídia, fem que sigui més fàcil la teva feina gràcies al neuromàrqueting, no?
Home, sí, al final és una manera de que jo els dic als meus clients, o sigui, al final un casament és amb 5 sentits, o sigui, tu, el teu casament ha d'olorar alguna cosa, i amb això, per exemple, jo tinc una parella justament l'any passat que es van conèixer a Brasil, i a Médicos Sin Fronteras, i eren uns metges, i llavors tot el casament havia de tenir inputs de Brasil, evidentment, doncs, amb el menjar, amb l'olor, vale? hi havia un so a Bossa Nova, o sigui, tot el fil musical era Bossa Nova. Llavors ella tenia una olor molt característica, que li agradava una flor concreta, etc. Pues, això també ho vam intentar posar amb la flor. Al final... també hi ha una mica de neuromàrqueting dintre d'un casament.
És interessantíssim, eh? És interessantíssim.
És molt interessant, la veritat.
I el tema de les olors. El tema de les olors és absolutament brutal, no? És determinats perfums, no?, que acabes identificant a una persona en concret amb una determinada colònia, per exemple, no, sens Carles?
Dubte, sens dubte, això... De fet, arriben clientes i clients a la parada que inclús estan a una distància prudencial, perquè, clar, nosaltres estem, de cara al client, a lo millor al voltant de 2 metres.
Ja veus.
Sentir l'olor... Sí que...
Vols dir que això no és una mica excessiu?
No.
No?
No. Fa bé.
Segons el que rebis,
bueno,
no?
Bueno, sí
que... No, una olor que rep a 2 metres...
No, sí, no? Que se sent, eh? Depèn, sí, perquè jo no sé si us ha passat, però ara que ens podem treure de tant en tant la mascareta, que, per cert, al mercat anem amb mascareta...
Uh-huh. No aquí, aquí el locutori també.
També. Quan te la treus en un moment... És com que sents més les olors. No us ha passat?
Sí, jo respiro. Em dedico tant a respirar que no, crec que ni agafo el tema de la mascareta. En fi, és una cosa terrible. Escolta, parleu-me de coses que ens han passat aquests dies. Em deies lo del gos, Agustín. Em diuen que van molts nens i nenes fins al tabló de Carmen, no?
Sí, es curioso porque, o sea, mucha gente viene porque son los niños, las niñas que quieren, bueno, que están, son extranjeros, que quieren ver flamenco, entonces vienen disfrazadas y es muy divertido porque de un golpe pues nos encontramos, bueno, tenemos 2 espectáculos, pero el primer espectáculo que es más sobre las 6, pues hay muchos niños con las familias y es muy bonito porque hasta los bebés, cuando ves un bebé alemán o americano que empieza de forma natural, pues a dar palmas, por ejemplo. Es muy curioso la forma de cómo reaccionan delante del flamenco.
Sí, ¿eh?
Y es una cosa un poco, o sea, inexplicable, porque de un golpe, pues, o sea, funciona. O sea, están súper atentos. Creo que es el ruido, el movimiento. Y nada, pues una cosa... Que nos va muy bien.
Lídia, la teva experiència com a wedding planner, tu quan, per exemple, vas a veure per primera vegada a una gent que es casa, uh-huh, ja captes el tipus de client que tens al davant o no?
Sí, hi ha vegades que sí. Hi ha vegades que només amb una miqueta de conversació ja sé què volen, com ho volen, i sense dir-los jo res, potser... i fins i tot sé a vegades si tenen o no el pressupost adient per fer-ho.
Ah, sí?
Sí, senyor.
I com es nota això?
Perquè a vegades ja et diuen... Han mirat certs espais, a lo millor, vale? Llavors diu, vale, però aquí se'ns en va. Llavors tu ja saps...
Home, sí, si et diuen se'ns en va, és probable que no tingui diners.
Se'ns en van. Però després hi ha altres maneres de dir, vale, hi ha persones que tu les veus i dius, no ho diria mai, que tu tens un pressupost tan heavy com per fer un casament com el que faràs.
Ja.
I això a vegades...
Bueno, la discreció, no?
Sí.
Mira, ahir entrevistàvem a un expert financer davant a l'última part del programa, la que sempre intentem que sigui més divertida, no? I més aquests dies, que amb tot el que està caient tenim ganes una mica de passar-ho bé. I entrevistàvem a un senyor parlant d'aquest home de Barcelona que va anar a jugar a la Primitiva i li han tocat 32 milions d'euros. 32, que un cop pagues els impostos, són 6 milions i escaig d'impostos, li queden uns 26, aproximadament. I la primera cosa, perquè clar, el tema era, què fem? Estava aquests diners i què fem? I em va agradar molt el que va dir, diu, el primer és no dir-li a ningú. El primer, que ningú no ho noti, perquè si no et faràs un far de gent que et ve a demanar diners.
Totalment d'acord.
Potser és això, no? No li haurien tocat uns milions a aquest senyor?
No.
No tindràs el telèfon. No. Per si de cas. Andrés Núñez, què tal? Bona tarda, senyor Núñez.
Què tal? Bona tarda.
Andrés Núñez és consultor en retail i gran consum, és professor a EAE Business School i és la EAE, justament, qui hi ha al darrere d'aquest estudi que tenim avui al damunt la taula, que el que fa és justament diferenciar el tipus de clients que qualsevol dels nostres convidats poden rebre, no? En definitiva...
Sí, efectivament, el que proposa aquí a EAE, d'alguna manera, és un model de, que en diem, de segmentació de clients.
Ah, molt bé. Són molt diferents com a clients?
Realment podem arribar a segmentar persona a persona, no?
Segmentar és molt de màrqueting, eh?
Bueno, miro al costat.
No, però...
Sí, és de màrqueting.
És
sí.
Molt de màrqueting.
És de màrqueting, sí.
Sí, absolutament. Però, efectivament, en el dia a dia de qualsevol tipus de negoci, efectivament, qui es presenta, doncs són persones molt diferents, no? Quin seria, si hi ha un... diríem, un grup que predomina pel damunt de la resta, quin seria el grup més poderós, per entendre'ns?
Això depèn de la tipologia de negoci que tenim. Mm-hmm. O sigui, cada negoci sempre té una tipologia predominant i el que hem de ser capaços és d'esbrinar quina és, no?
Clar.
Però el món del retail realment és molt, molt complicat, perquè tu quan entra algú per la porta de la teva botiga, realment, per la seva forma de vestir, per la seva forma, per com sembla que és, realment no pots segmentar, perquè avui dia,
clar,
és impossible. Amb el qual t'has de fixar en detalls molt, molt, molt precisos. Has de tenir una capacitat d'observació molt gran. I en pocs segons, mirar de determinar per evitar la pregunta fatídica.
Quina és?
En què puedo ayudarle?
Ja, no li pots dir mai en què puedo ayudarle.
A tu t'agrada que et diguin en què
puedo
ayudarle? A ningú li agrada.
Ja.
Per què? Perquè no personalitzes.
Ah,
perquè estàs dient-li a tothom en què puc ajudar-li, en què puc ajudar. O variants d'aquestes, no? Perquè sempre hi ha les variants. Escolta, que estic aquí quan necessitis alguna cosa, ja ho sabem que estàs aquí. Perquè et paguen per estar aquí. I llavors el que fem, realment...
Jo crec que això a mi em molesta més...
Molt més.
...que el d'abans.
Sí.
De veritat.
Sí,
és veritat.
Al final el que hem de buscar la manera d'entrenar els equips, perquè al final són equips, no? Hem d'entrenar-los a observar, a aprendre a observar. I en petits detalls, determinar quan i com t'has d'adreçar a les persones. A cada una de les persones ja has d'endevinar realment si la pregunta és aquella. Llavors, aquesta pregunta, de fet, la prohibim. Quan entrenem equips, quan fem aquest tipus de feines, mirem d'evitar que facin la pregunta maleïda. Perquè és la que tothom odia. És una pregunta que genera una barrera,
clar,
tremenda. No?
Sí, que el més important, en realitat, és l'observació.
Observació. O sigui, fem observació, fem servir la mirada foveal, que es diu, que és la mirada directa, als ulls, però també la perifèrica. O sigui, jo estic atenent a tu, mirant-te, ara estic mirant-te, però al mateix temps tinc uns 45 graus a cada costat i puc veure que està tocant amb el boli, que està nerviós.
Jo també el veig.
I tens una persona que està nerviosa aquí al costat.
Els podeu portar de pràctiques a la ràdio, perquè la ràdio t'acostumes molt a fer això. Estàs mirant el convidat, però estàs pendent del José Matosas, que el tinc justament allà, la Glòria Galeano, tens l'ordinador perquè t'estan parlant des de la redacció, i a més estàs pendent, efectivament, de l'Ester, que la tenim allà a l'entrada, que de tant en tant la miro i em porto un cafè, és més maca. Molt bé. Carles, què penses del que ens està dient? Home, quan la gent entra a la carnisseria...
Jo li faria una pregunta directa.
A veure.
Com tinc que rebre jo a les meves i als meus clients i què els hi tinc que preguntar?
Mira, quan fem segmentació, al final la segmentació no deixa de ser una forma que tenim els de màrqueting, no?, de simplificar la realitat. Perquè segments, grups, els segments són grups de persones que tenen necessitats semblants. Però això és complicat. Ja dic, quan entra una persona en una botiga no saps la necessitat que té. Amb la qual la segmentació la fem en via comportamental, en base al seu comportament. És a dir, observar com es comporta. Llavors, tenim fins a 12 tipus de segments, però els simplifiquem molt perquè, si no, els equips, entrenar-los a determinar 12 és com impossible. Llavors, no fem tres. Tres molt senzills. Un és el... Déjame en paz. Sí, deixa'm en pau. D'aquests... I això canvia. Tu pots entrar en una botiga i en aquell moment ets
clar,
deixa'm en pau, i un altre pot ser altres dos tipus, que són vinc a comprar, o sigui, vinc amb ganes de comprar, o la tercera normalment és una persona que busca ajuda. Són aquests, de forma molt simplificada, aquests tres.
Però fins i tot estic pensant que un mateix pot arribar a ser els tres a la vegada.
I tant, canviar. Clar, vas canviant.
Clar, no? Lídia, tu com entres a les botigues?
No, perquè tu entres i... Jo, per exemple, o sigui, com a clienta que entra en una botiga de roba o el que sigui. Jo, a mi m'encanta mirar. Miro, tal... Sí que sí, vaig a buscar una cosa molt concreta, vaig, l'agafo, pago i me'n vaig. Però sé molt bé el que vull. I a més sé... si no hi és la talla, sí que li aniré al dependent o a la dependenta i li preguntaré, tens d'aquest pantaló la talla, tal... I ja aniré a buscar al final, no? Llavors seria la necessitat. Però sí que és veritat que a mi, quan jo entro a una botiga i vaig a mirar, però no tinc necessitat de comprar, aquest comportament a mi és el que dèiem, no? El que estiguin darrere meu tota l'estona... Al final és pressionar una venda. Això és, al final és pressionar una venda. Dit en màrqueting és pressionar la venda.
Clar.
I al final el que és el que molesta. Molesta bastant, en aquest sentit.
Sí, 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 no. Llavors has de saber en quin moment tu presentes una sèrie de detalls que em permeten identificar en quina situació estàs en aquell moment. És a dir, tu normalment hi ha un percentatge molt alt de gent que entra amb la mentalitat de deixar-me en pau. Llavors, el pitjor que pots fer és preguntar-li en què puc ajudar-lo.
Clar, estic d'acord. Jo soc un client d'aquests de deixar-me en pau, sí. No? És a dir, quan arribo. A la teva carnisseria, no. Però a la resta del món mundial, sí.
Nosaltres al mercat sempre hem classificat des de la ignorància més absoluta.
No, no. Que...
El comprador i el turista.
Oh, clar. Turista que no significa que sigui d'un altre país.
No,
eh?
no, ni molt menys.
Clar, clar. No, és una mica el anar de botigues, que deia ella, no? És a dir, que hi ha molta gent que entra a la botiga no per comprar, sinó per mirar. Una cosa bastant difícil d'entendre per alguns de nosaltres, no? Bueno, però, efectivament, ja, això existeix.
Les noies, en aquest sentit, sí que ens agrada. Doncs mira, m'agrada aquest jersei i tal, potser no tinc aquella necessitat, però mira, me'l compro, és xulo, i el
faré servir. O si compres, sí. Sí, compres, sí, però jo tinc un parell d'amigues que són capaces de passar-se tota la tarda només mirant, no?
Pues imagina't l'alimentació.
L'alimentació, sí? Jo no, jo vaig a la...
Clar, perquè si vas a veure texans, o vas a veure camises, o rellotges, o ulleres, doncs pues mira, però anar a mirar llibrets...
Te'ls compres. Que vas a fer un tom a veure la coliflor.
No, però sí que és cert, que al mercat intentem cuidar molt la imatge dels mostradors, intentem incorporar... nosaltres, per exemple, els xuletons, a vegades els tinc envoltats de julivert o els tinc amb tomàquets o perquè li dona un color, li dona algú que només un pebrot fa que cridi l'atenció més al xuletón.
Bé, poseu tot en un aparador de debò i, a més, la tecnologia també ha facilitat molt això.
Per suposat.
El tema LED, per exemple, és molt aplicable en funció del tipus de qüestió que has d'il·luminar. És millor que sigui un tipus de llum o un altre tipus de llum, no?
Sens dubte. Això per que exemple, parlàvem abans del neuromarketing, la llum en el mercat és imprescindible.
Molt bé.
És la calidesa, al final. Quan tu entres en un event, per exemple, depenent de la llum que hi hagi, tu saps en el moment que estàs del casament. És a dir, si jo entro en un aperitiu, la llum és càlida, m'incita a prendre alguna cosa, a estar tranquil, parlar. En canvi, si jo ja passo en el moment discoteca, etc, ja em canvien totalment les llums.
Clar, quan vols que marxin, encens els fluorescents.
Els fluorescents.
No? Aquell fluorescent
que vibra, que és fred, que vibra, que tal.
És veritat, però això ja des de fa molt de temps es parlava a les hamburgueseries, sense anar més lluny, no? Com utilitzaven un determinat tipus de color, el groc, el vermell, que feien que mentre menjaves, estaves menjant, estaves bé, però que en el mateix moment d'acabar de menjar, la sensació és marxem, és a dir, marxem, i d'aquesta manera garanties una mica, doncs que hi hagués lloc per aquells que arribaven. Això és molt, molt habitual.
No? La música ho fem també molt.
A la música?
Sí. Ah? El tempo musical fa que tu vagis més ràpid o més lent als supermercats.
Clar.
I a les rebaixes?
A les rebaixes, sí. A diferents moments del dia. El que fem és, de manera... Està estudiat científicament que tu, si tens una música amb tempo més ràpid, pues, tu aniràs més ràpid i, per tant, passaràs menys temps dintre la botiga.
Ah.
Si volem activar la botiga.
És interessant, això, eh?
I tant, està totalment demostrat.
En què s'ha de fixar la gent quan entra, per exemple, bé, qualsevol tipus de negoci? No sé si hi ha un fil conductor que uneixi a tots els consumidors com a tal, a tots els clients com a tal, no? Deies, en com es comporten, però com es comporten en què? Vull dir...
Bueno, al final, tu has de... Al final, el que fem, bàsicament, és mirar de en temes de el que en diem experiència de compra. Volem que l'experiència de compra sigui bona, perquè tu recordis el que sabem de l'experiència de compra. Si tu tens una bona experiència de compra, repetiràs i recomanaràs. Són les dues R's de l'experiència de compra.
És interessant,
amb la qual hem de buscar la manera de que tu tinguis una experiència plaentera, vull dir que tu passis bé, perquè aquesta és la manera de que tu retornis al negoci, no?
Estic pensant que quan fas un salt endavant i més enllà de l'espai físic vas a l'e-commerce, això fa realment encara més difícil, no? El tenir cura d'aquesta experiència de client. Hi ha empreses senceres que estan dedicades a aquest tipus d'activitats i, efectivament, garanteixen que tu arribes allà i et sents com a casa i de manera molt còmoda en un lloc web, no?
Clar, allà el concepte d'experiència el parlem més que d'experiència d'usabilitat.
Mhm.
Llavors mirem que la usabilitat sigui molt, molt fàcil, molt ràpida, molt, molt evident, tot. O sigui, que realment la teva compra sigui sense cap tipus de problemes. Però als espais físics fem el mateix. Al final el que hem de plantejar és, parlant de neuromarketing, és el concepte, jo sempre en dic, el concepte de comoditat cognitiva. El teu cervell ha d'estar en una situació de comoditat cognitiva. És a dir, que trobi que tot està correcte.
Tot flueix,
tot
no?
Tot flueix. Yeah. Si tot flueix, les teves compres passaran més per la part límbica del cervell, és a dir, la part més emocional, desapercebudes. En el moment que hi ha algú que no està del tot correcte, és quan el teu cervell passa el que el Kahneman, que és l'expert en neuromarketing, diu el sistema 2, que és el sistema que està aquí al front, a la front, que és el prefrontal cortex, la part...
El còrtex...
La part més pensant del cervell. Llavors és quan es comença a plantejar i comença a pensar. I si el client pensa malament.
Mira,
digues.
En el tablao, pues, vendemos, una parte de nuestro negocio es la venta directa a través de nuestra web. O sea, que la gente compra, pues, una entrada. Y hemos cambiado de forma de pago. O sea, que antes era una forma de cobrar un poco rústica. Y hemos visto que ha funcionado mucho mejor. O sea, que la gente, una vez entra, pues casi 85% pues acaba la compra. Y antes no era nada así. Es lo que acabas de decir. O sea, así cuando es intuitivo y rápido, pues cambia mucho.
Ah, Amazon, por ejemplo, tú no pagas.
Sí, exacto.
Yeah. Amazon realmente no pagas. O sea, tú tens la percepción de que surts d'allà sense pagar.
Sí, sí.
Si tens les teves dades, no pagas.
Passa cada vegada amb més aplicacions, això, no? Ah. És Glovo, per exemple, no? És a dir, és una mica el mateix, no? Vull dir... En fi, no ho sé. Què fem amb la carrisseria? Què li posem?
Què li posem?
No sé, de noves tecnologies, d'alguna cosa, per millorar l'experiència.
Estem treballant ja amb la pàgina web, amb la online, amb la compra online.
Home, és que si teniu aquest projecte, em sembla molt ambiciós, realment, eh? Vull dir, està molt bé.
Sí, perquè això ens hem de renovar. És a dir, els mercats avui en dia... han de patir sí o sí un canvi de forma immediata i urgent. Uh-huh. I aquest canvi és el promocionar el mercat amb un target de client molt més jove que és el que ve avui en dia.
Uh-huh.
Perquè, si no, ens fem tots una pregunta. Quina vida els hi queda als mercats?
Yeah. No, està molt bé aquesta cosa... I veig que l'Andrés Núñez dona la raó, efectivament, a Santín, perquè, a més, s'està renovant el mercat, però ens estem renovant tots. Hem començat, de fet, aquesta hora, parlant de les, com es diuen, les trevacances, no? Que és la gent que se'n va a viure a la segona residència, perquè pot treballar des de la segona residència. Però és veritat que, si d'alguna manera la gent està acostumada als beneficis de la ciutat, pot ser un inconvenient, en un moment donat, no tenir aquests mateixos beneficis. En el moment en el que el propi mercat al qual anaves a comprar t'està portant igualment la compra a casa, encara que t'hagis anat, jo què sé, a Roses, a viure, home, diguem que no, la vida és més fàcil en aquest sentit, no? I formem part d'aquest tipus de sistema de consum, no, Andrés?
Sí, el que passa que jo sóc defensor del comerç de proximitat.
Ah, jo
totalment, vull dir que crec que és supernecessari per les ciutats, pels veïnats, vull dir que crec que és així. Però és veritat que els últims anys... El món digital ha donat un tomb molt important. Per què? Perquè és molt més convenient, el que deies tu, no? Al final ha portat la comoditat de que jo demano algo a l'Amazon avui i demà pel matí tinc a casa, amb la qual ni baixo.
O a la mateixa tarda.
Sí, o sigui, sí. No baixo ni a la botiga de la cantonada. I això és perquè, d'alguna manera, crec, hem de fer autocrítica, no? Hem de fer autocrítica a les botigues físiques, no? De que no hem sigut capaços d'oferir el mateix. I... D'alguna manera, crec que no hem jugat amb les mateixes eines. El digital juga amb... Tot són mètriques. Tot són dades. I hem de començar a pensar que potser el comerç físic hem de començar a mirar el client des d'un punt de vista que les dades ens permetin tractar-lo millor. Oferir-li un millor servei, personalitzar l'oferta... És a dir, fer servir les eines del digital al món físic.
És interessant perquè hem començat el programa parlant de dades i acabarem el programa parlant de dades. Aquests dies tenim tot el tema de l'espionatge al damunt la taula. És evident que estem parlant d'una qüestió que té a veure amb altres assumptes, no? Pel que fa a les notícies d'aquests dies, no? Però ens adonem com efectivament, i avui en parlàvem, no?, de com efectivament el tema de les dades és el gran cavall de batalla que té tothom a dia d'avui, i ho veiem, és a dir, parlàvem l'altre dia, no? Fa una consulta un dia per veure de comprar-se una rentadora i et passes 3 mesos veient anuncis de rentadores a tot arreu perquè el teu rastre digital ja indica que tu tens interès en comprar-ho, no? En fi, i estem a les beceroles del tema, segurament, Andrés? O sigui, el que vindrà, no? Sobretot això és veritablement apassionant, no?
Apassionant. Passa que jo crec que hem de, com a col·lectiu, no?, del comerç de proximitat, hem de perdre aquesta por a les dades, perquè de vegades pensem que és espionatge del consumidor, no? I jo crec que no, que al final que és el digital ho fa, i és simplement per donar-li, personalitzar l'oferta al consumidor. I de fet, si ho fas bé, ho agraeix.
El que passa és que, efectivament, sí, però l'altre dia sentia algú que criticava aquesta visió en el sentit de dir, sí, però m'acaben oferint només allò que jo inicialment pensava que necessitava. I quan, efectivament, vas al comerç de proximitat, veus allò que tu busques, però veus una altra possibilitat que en aquell moment se t'escapa i que, efectivament, en aquest cas, la mètrica no permet contemplar, no permet tenir en compte, no? Segurament són els avantatges i els inconvenients, no? D'una cosa i l'altra. Què volies dir, Lídia?
Que això a vegades també fa por en aquest sentit, perquè jo, per exemple, quan parlo amb les meves núvies, per exemple, necessites unes sabates, quina casualitat que jo al meu mòbil, després, tinc publicitat de sabates. I això sí que hi ha una barrera que crec que sí, està bé, perquè al final hem de conèixer aquest client final que ens ha de venir, que ens ha de donar les seves pistes per saber exactament i personalitzar el que volen, però fa miedete que tu estàs parlant de sabates...
Però sí, una cosa que és molt evident, disculpa. És a dir, tu estàs a casa i dius Alexa...
Sí.
No? I Alexa respon.
Sí.
El que és estúpid és pensar que Alexa només escolta quan pronuncies Alexa, és que ho tens allà, no? Ho tens allà.
Sí, sí. Jo tinc 7 a casa d'Alexes, eh?
Jo he arribat a dir, OK, Google? Ara he mirat el meu telèfon. De veritat, i s'han activat 4 dispositius a la vegada.
Sí, 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 sí.
I amb Alexa jo tinc de tot a casa.
Alexa passa això. El del lavabo, el de no sé què, s'activen tots a la vegada.
No, i el problema és quan responen tots, no? I aleshores comences a sentir veus per tota la casa que dius, però si jo vivia sol, no?
Els hi pots posar noms diferents, eh?
Sí, sí, és veritat, és veritat. No? Però, en fi, és un tema apassionant. T'agraïm moltíssim, de veritat, Andrés Núñez, que hagis vingut avui al nostre programa. Moltes gràcies, molt amable.
A vosaltres.
Moltes gràcies. Aquesta nit tenim sessió al Tabló de Carmen, o què?
Sí, 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 però estamos llenos.
Estáis llenos, yeah. No podemos venir.
No, mañana sí, pero...
¿Qué tipo de espectáculo tenemos ahora mismo?
Bueno, ahora tenemos una... O sea, nosotros tenemos siempre, pues, tres, cuatro bailadores, depende de las noches, pero sí. Normalmente es, o sea, hay como una nueva promesa, o sea, es alguien que hemos encontrado y que, o sea, nos gusta mucho encontrar artistas.
Muy bien.
Y, por ejemplo, Rosalía, pues, la hemos descubierto, o sea, ha trabajado con nosotros.
¿Ah, sí?
Sí, sí, claro.
Ah, muy bien.
Y luego, pues, hay una figura que se llama Paloma Fontova, que es una bailarina, bueno, una bailadora absolutamente increíble. Y
un día tendremos que ir.
Sí, no, cuando queréis, o sea, es justo al lado, además. O sea,
pues que un día que... nos escapamos. Sisplau, si vostès són clients de la Lídia, la nostra guia d'implant, no li demanin més rebaixes, pobreta meva. Que viu agobiada, que tothom li... De cuéntame algo, no?
Cuéntame,
és una mica
algo,
el concepte seria
de cuéntame algo,
no?
Sí, però...
És que m'ha agradat, perquè tenim tot d'anècdotes que ens ha explicat, no? I totes anaven per els diners.
Els descuéntame algo, sí. Aviam si tu em permets de tenir aquesta rebaixa i tal. Després hi ha clients que no, que paguen el que facin falta i més, i els hi agraeixo perquè valoren la nostra feina.
Carles, t'he deixat pel final com el millor.
Oi!
És que ens ha portat llibrets.
La veritat és que em fas sentir meravellosament
bé. Tu m'has fet sentir meravellosament
bé. A mi també.
Home, perdona'm.
Gràcies a tots.
La setmana vinent ho explicarem com ha anat el tema. Gràcies, Carles.
Moltíssimes gràcies a vosaltres. Deixa'm...
Molt breu.
Molt breu. La setmana passada els meus pares no em van poder escoltar i avui els hi tinc que enviar un petó ben fort perquè estan escoltant la ràdio, Ràdio Estel, ens estan escoltant a tots, així que pares, un petó.
Perfecte, gràcies. I no marxin, els seus pares, dic, perquè ara arriba la Diana Silva. Senyores, senyors, demà ens hi tornem a posar a les 3 de la tarda a la sintonia de Ràdio Estel. El tot anirà bé, que acabin de passar un molt bon dimecres. Gràcies, bona tarda.
Bona tarda.
Ràdio Estel.
Denominacions d'origen, experiències gastronòmiques, destins amb bon gust i tot el que fa feliç al teu paladar t'espera els dissabtes a les 11 del matí a Trotamundos. T'ho expliquem tot perquè no et perdis cap tast.
Trotamundos, amb Miquel Mercadal.
Us espero amb els 5 sentits cada dissabte a les 11 del matí, a Ràdio Estel.
Podcast, ràdio online i a la carta, descàrregues, la programació diària i, sobretot, més ràdio. És la nova app de la nova Ràdio Estel, tant per Android com per iPhone. Busca'ns com a Ràdio Estel Oficial i troba-ho tot. En el canvi d'estació, mantingues els teus ossos i articulacions en bon estat amb CoralCard, el teu gran aliat. Un complement alimentari que ajuda al manteniment i funcionament normal dels ossos i articulacions. Aquesta primavera necessites CoralCard. Sol·licita-la a laboratoriosmaen.es o al 669 56 17 68. 669 56 17 68 i aconsegueix el teu CoralCard ja. I per ser oient de Ràdio Estel, gaudiràs d'un descompte especial en la compra per telèfon de CoralCard. Promoció vàlida fins al 31 de desembre del 2022. Consulta les bases legals de la promoció a laboratoriosmaen.es. La nova Ràdio Estel no te l'acabes. Descobreix els nostres podcasts i estigues al dia en nutrició, música, educació, llibres, psicologia, comunicació, tecnologia... Tots t'esperen a la nostra app Ràdio Estel Oficial, la web radioestel.cat i també a Spotify. Els podcasts de Ràdio Estel, no te'ls acabes.